Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern central aprova d'urgència un decret de seguretat digital per aturar la República Digital que prepara l'executiu català, Montse Manent.
Des del govern de Quim Torra es considera la maniobra un cop d'estat digital. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, titlla el decret de 155 digital.
Som davant un 155 digital. Aquestes darreres setmanes hem assistit a tancaments de webs, tancaments d'aplicacions, filtratge de tràfic a internet, i ara volen il·legalitzar una república que deien que no existia.
Llibertat amb càrrecs per la Xènia, la noia de Caldes de Montbuí, detinguda el 18 d'octubre i empresonada a Batràs.
S'haurà de presentar cada 15 dies al jutjat i té prohibit manifestar-se a Catalunya. El seu advocat, Benet Salelles, ha explicat a la xarxa que el vídeo de la seva detenció ha sigut molt útil.
Ha explicat també quins objectes ella portava dins de la bossa i quins no, per descartar doncs, algunes de les manifestacions que fa Policia Nacional, i finalment ha explicat també la situació de maltracte que ella va viure tant en el moment de la detenció, que això apareix en la pròpia gravació, com fins i tot dins el trajecte en furgona policial des del punt de la detenció fins a la prefectura de Via Laietana. I per tant, doncs, aquest és el focus, no?, que nosaltres hem pogut obrir avui i que ens ha permès doncs, que el jutge canviés de criteri.
La Fiscalia demana al jutge Pablo Llarena que reactivi les euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí per la seva suposada implicació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
En canvi, el Ministeri Fiscal no demanarà que dicti una euroordre contra l'exdirigent de la CUP, Anna Gabriel, ni tampoc la detenció i entrega de l'exconsellera Meritxell Serret.
Condemnats a 12 a 10 anys de presó els 5 dels 6 joves coneguts com la Manada de Manresa, acusats de la violació múltiple d'una menor en una fàbrica de la capital del Bages el 2016.
L'Audiència de Barcelona, però, no ha vist agressió sexual tal com demanava la Fiscalia. La sentència absol el 6è acusat d'agressió i tampoc veu delicte per un 7è investigat.
El govern espanyol ha aprovat el segellament i desmantellament definitiu de la plataforma Castor.
Des del territori, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha indicat que rebut la notícia amb un cert escepticisme per la desconfiança crònica que tenen, ha indicat, amb el govern espanyol.
Per una part, estem satisfets per aquesta decisió, per aquest acord del Consell de Ministres. I per altra banda, el que pensem pues, és que el moment i les formes són sospitoses, perquè l'anunci ben com ara d'aquest projecte de segellat definitiu és a 10 dies d'unes eleccions al Congrés dels Diputats.
I en cultura, la il·lustradora d'Alcanar, Lara Gumbau, ha homenatjat a les dones remendadores amb un mural gegant a les cases d'Alcanar.
El projecte titulat Remendadores d'un poble menut va iniciar-se l'1 d'octubre.
Alcanar Ràdio, Miriam Gavaldà.
És un homenatge a la figura de les dones dels pescadors, que no només portaven les regnes de la casa, sinó que també remendaven les xarxes de pesca assegudes a les típiques cadires de bova. La idea és que aquesta figura, aquesta dona, no caigui en l'oblit, i ho han fet a través d'una pintura.
Era la iaia remenadora. Sempre s'ha parlat del pescador i de la dona no s'ha parlat mai. Òbviament també ha tingut un paper, perquè si no, no tindrien les xarxes.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara pel creixement de ruixats. De fet, el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat amb el creixement de nuvolades. I ja cap al final de la jornada tendiran a minvar, malgrat tot encara en la possibilitat de que es puguin donar ruixats, especialment al sector central de la costa. D'altra banda, es mantindrà també la precipitació feble intermitent a punts del vessant nord del Pirineu. La cota de neu rondarà en torn dels 2.400-2.500 metres, si bé inicialment podria ser una mica més elevada. I d'altra banda, de cara a demà s'espera que durant la matinada la nebulositat minvi ràpidament, igual que la precipitació. Al matí, en conjunt, el cel estaria mig o poc ennubulat amb el pas de núvols alts i mitjans a partir de migdia. De nou tornarà a augmentar la nuvolositat amb el pas d'un altre sistema frontal que deixarà precipitació a partir de mitja tarda. En principi feble i especialment al terç oest. Ja de cara a diumenge sí que s'espera un front una mica més actiu amb més precipitació. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, especialment amb aquesta operació sortida del Pont de Tots Sants. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació molt complicada a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre Vilafranca del Penedès i Castellet i la Gornal en sentit Tarragona per un accident que hi ha hagut i que talla en aquests moments part de la via. Només hi ha dos carrils oberts a l'hora de circular, per tant demanem extremar la prudència. De retruc, a la Nacional 340 hi ha 4 quilòmetres de cua a l'Arbós en sentit sud. Tornant a la P7 hi ha 5 quilòmetres de cua a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C55 hi ha 2 quilòmetres de cua a Castellbell i el Vilà en sentit Manresa per un accident. A la C58 hi ha retencions de 5 quilòmetres de Montcada Pollet en sentit nord, 2 quilòmetres de cua a Terrassa en sentit nord i retencions de Badia i entre Montcada i Barcelona en sentit sud. A la B30, retencions de Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C17, retencions de Parets en tots dos sentits. A la C60, cua Argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Molins de Rei al Papiol. A la 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Castellbisbal en sentit Lleida per un accident que talla un carril i retencions a Sant Joan d'Espí i Abrera en sentit Lleida. I també destacarem que la situació és molt complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez declara la guerra a la República Digital que prepara el govern català i l'executiu de Quim Torra ho titlla de cop d'estat digital. El govern central aprova d'urgència un decret de seguretat digital per frenar l'independentisme a través de l'obligació que tots els servidors de les administracions públiques estiguin allotjats dins la Unió Europea i no a paradisos digitals. L'anunci arriba poques hores abans de l'inici de la campanya electoral i l'endemà que es fes pública l'ordre de bloqueig que va rebre la plataforma informàtica GitHub, propietat de Microsoft, per als webs i l'APP de Tsunami Democràtic.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha titllat el decret de 155 digital. El conseller ha dit que el president en funcions, Pedro Sánchez, vol prohibir una república que deien que no existia. Puigneró ha afegit que es tracta d'una república que existeix i que és imparable.
Som davant un 155 digital. Aquestes darreres setmanes hem assistit a tancaments de webs, tancaments d'aplicacions, filtratge de tràfic a internet, i ara volen il·legalitzar una república que deien que no existia.
Des de l'executiu espanyol, la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, ha justificat d'aquesta manera la mesura.
No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea, en ningún paraíso digital. Tenemos que conocer desde dónde sale la información en este país, quiénes la manejan, con qué fines la manejan y para qué. Por tanto, afectamos diferentes áreas de responsabilidad del gobierno en el estricto ejercicio de nuestras competencias.
Tot plegat arriba el mateix dia que s'inicia la campanya electoral pel 10 de novembre. Arrencarà aquesta mitjanit. És la tercera campanya en poc més de mig any i Catalunya centrarà de ben segur bona part dels actes i debats.
D'altra banda, avui hi ha hagut un nou comunicat de Tsunami Democràtic. Demana als ciutadans que desobeeixin la Junta Electoral Central el 9 de novembre, dia de reflexió de les eleccions espanyoles.
En un missatge enviat a través de Telegram i que s'ha distribuït també a través de les xarxes socials, diu el 9-N, fem-los reflexionar. Desobeïm a la Junta Electoral Central amb una jornada d'activitats culturals, polítiques i festives. El moviment no ha donat més detalls d'aquesta acció i demana que els ciutadans estiguin atents als canals habituals de comunicació.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
I a tot això, aquest matí el president Quim Torra s'ha sumat a la campanya d'Òmnium per autoinculpar-se davant del jutjat de guàrdia de la Ciutat de la Justícia en solidaritat amb els presos polítics.
Torra ha assumit d'aquesta manera, a través d'un formulari, haver-se manifestat el 20 de setembre del 2017 a la concentració davant la Seu d'Economia o d'haver anat a votar al referèndum de l'1 d'octubre. En declaracions posteriors, el president ha animat a la ciutadania també a autoinculpar-se i a la desobediència civil.
Faig una crida a la ciutadania conscient del moment que estem vivint, expressar també aquesta solidaritat, autoinculpar-se també, perquè hem de ser-hi tots també aquesta vegada i perquè entre tots, segur, units, ens en sortirem.
Juntament amb el president també han presentat els seus escrits autoinculpant-se altres polítics, com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la cap de llista per Barcelona de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, o el portaveu adjunt d'aquesta formació al Parlament, Eduard Pujol.
Més novetats, la Fiscalia ha demanat al jutge Llarena que reactivi les euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí per la seva suposada implicació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
En el cas de Comín i Ponsatí, la petició es fa pels delictes de sedició i malversació i en el cas de Puig, per malversació i desobediència. Llarena haurà de traslladar aquesta petició a la Fiscalia belga en el cas de l'exconseller de Salut i l'exconseller de Cultura i a l'escocesa en el cas de l'exconsellera d'Educació. En canvi, la Fiscalia no demanarà al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que dicti una euroordre contra l'exdirigent de la CUP, Anna Gabriel, ni tampoc la detenció i entrega de l'exconsellera Meritxell Serret.
I tot això en una nova jornada de mobilitzacions de protesta. Els CDRs han organitzat diverses convocatòries aquesta tarda. Entre les més destacades, l'organització ha convocat a la gent a Girona a les 8 del vespre a la subdelegació del govern, en aquesta ocasió per celebrar-hi una castanyada popular.
A Sant Cugat del Vallès la cita és a la plaça 1 d'octubre a partir de 7:45 de la tarda. I a la capital catalana els CDRs han fet la convocatòria a l'Avinguda Meridiana amb passeig de Fabra i Puig a les 8 del vespre. També proposen celebrar la castanyada.
A un altre punt del territori on d'aquí poc menys d'una hora ha de començar un acte de suport als presos polítics és a la presó del Puig de les Basses, a l'Alt Empordà. Esquerra Republicana ha organitzat un acte d'homenatge a l'exconsellera de Treball, d'Afers Socials i Família, Dolors Bassa. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. L'esplanada davant de la presó del Puig de les Basses de Figueres serà l'escenari on a les 8 del vespre es retrà homenatge a Dolors Bassa. Esquerra Republicana ha organitzat aquest gran acte d'homenatge després de la condemna de Bassa que l'obligarà a complir 12 anys en aquesta presó a l'Empordanesa. Dolors Bassa ha estat condemnada per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre quan ella ocupava el càrrec de consellera de Treball, Afers Socials i Família. Precisament en aquest acte hi serà present l'actual conseller d'aquestes àrees de Treball, Afers Socials i Família, Shahir El Homrani. També parlarà una altra consellera de la Generalitat, en aquest cas la d'Agricultura, Teresa Jordà. També es preveu que intervinguin l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, així com Xènia Sala, portaveu de Jovent Republicà. Jordi Martí, senador d'Esquerra Republicana, i la germana de Dolors Bassa, candidata pels republicans a les properes eleccions del 10 de novembre, també hi intervindran. Un acte on també hi serà present en forma de carta la pròpia Dolors Bassa.
I llibertat amb càrrecs per la Xènia, la noia de Caldes de Montbuí, detinguda el 18 d'octubre i empresonada des del 19 a Batràs. S'haurà de presentar cada 15 dies al jutjat i té prohibit manifestar-se a Catalunya. Un centenar de veïns han anat a la Ciutat de la Justícia per donar-li suport mentre declarava davant el jutge. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre sortirà de Batràs la Xènia, la noia de 22 anys detinguda al carrer de Junqueras de Barcelona després de la manifestació de la vaga general el passat 18 d'octubre. A quarts d'hora davant el jutge, que en menys de 20 minuts l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. El seu advocat, Benet Salellas, ha explicat a la xarxa que el vídeo de la seva detenció ha sigut molt útil i que la Xènia ha explicat com la van pegar i amenaçar dins la furgoneta policial.
Ha explicat també quins objectes ella portava dins de la bossa i quins no, per descartar doncs, algunes de les manifestacions que fa Policia Nacional, i finalment ha explicat també la situació de maltracte que ella va viure tant en el moment de la detenció, que això apareix en la pròpia gravació, com fins i tot dins el trajecte en furgona policial des del punt de la detenció fins a la prefectura de Via Laietana. I per tant, doncs, aquest és el focus, no?, que nosaltres hem pogut obrir avui i que ens ha permès, doncs, que el jutge canviés de criteri.
El centenar de veïns que esperaven fora han esclatat en crits d'alegria i abraçades quan han sabut la notícia per WhatsApp i han rebut amb aplaudiments la mare de la noia quan ha sortit per la porta dels jutjats amb el puny alçat i emocionada. Dels detinguts després de la sentència en queden 26 a la presó.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Condemnats de 12 a 10 anys de presó, 5 dels 6 joves coneguts com la Manada de Manresa, acusats de la violació múltiple d'una menor en una fàbrica de la capital del Bages el 2016. L'Audiència de Barcelona, però, no ha vist agressió sexual tal com demanava la Fiscalia.
Inicialment, la fiscalia havia acusat els joves d'abús sexual, però en acabar la vista oral va elevar l'acusació a agressió perquè va considerar que van actuar com una organització criminal i es van valer de la superioritat numèrica per intimidar la víctima, una noia que en el moment dels fets només tenia 14 anys. El tribunal, però, com dèiem, no ha vist agressió, sinó que els condemna per abús. La sentència absol el sisè acusat d'agressió i tampoc veu delicte per un setè investigat.
Segona jornada d'acampada dels estudiants a plaça Universitat de Barcelona i a aquesta hora fan una crida solidària per aconseguir material que protegeixi les provisions obtingudes fins ara davant l'amenaça de pluja. Amb tot, aquesta tarda hi ha hagut una nova assemblea i la voluntat és continuar acampats fins que el govern central accepti les seves peticions. També fan una nova crida a la ciutadania perquè s'assumi a la convocatòria.
De moment hi ha desenes de tendes acampades i continua tallada al trànsit la Gran Via entre els carrers d'Aribau i Balmes. Tot això mentre que aquest matí els estudiants estaven cridats a manifestar-se de nou a les quatre capitals catalanes. Les marxes d'avui, però, han tingut molt menys ressò. A Tarragona la protesta s'ha desconvocat. A Barcelona els estudiants han tallat diverses vies fins a arribar a la plaça Sant Jaume.
I a Lleida dels estudiants també han sortit al carrer des de la plaça Ricard Vinyes. Suaulli de Ràdio Carles Castelló.
Inicialment una vintena d'estudiants s'han convocat a la plaça Ricard Vinyes, que és on estava convocada la marxa pel sindicat d'estudiants. Davant del rectorat han confluït amb la convocada pel sindicat d'estudiants dels Països Catalans, on hi havia una trentena de persones. Amb dues marxes han continuat juntes fins al pont de la universitat, on han dut a terme una seguda. Durant un quart d'hora els estudiants han tallat el trànsit en l'encreuament amb les avingudes de Catalunya i Madrid. Escoltem la Sara, que és una de les estudiants que s'ha manifestat.
Per lluitar contra la repressió que està havent, ja no només per part del govern, sinó també per part de la policia i tot el que estem ara visquent. Òbviament per la llibertat dels presos polítics, perquè volem un judici just per ells.
D'altra banda, aquest dijous s'ha despenjat l'estelada de grans dimensions que penjava del claustre de la Pensativa a l'edifici del rectorat. Va ser la pròpia UDL qui ho va demanar als estudiants, ja que la universitat és un dels centres de votació, el 10N, i aquests, finalment, han acabat accedint a la petició.
El govern espanyol ha aprovat el segellament definitiu de la plataforma Castor. El Consell de Ministres ha acceptat tancar i desmantellar les polèmiques instal·lacions que es troben davant la costa de Vinaròs. Des del territori es mostren satisfets amb aquest anunci, tot i que mantenen certes reserves envers la paraula del govern. Alcanar Ràdio.
Dos han estat les reaccions més remarcables a l'anunci del govern espanyol de segellament definitiu dels pous del projecte Castor i posterior desmantellament de les instal·lacions. D'una banda, des de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Senyà, una de les portaveus, Cristina Reverté, ha indicat que la valoració és positiva, tot i l'ocasió electoralista pel moment en què s'ha anunciat.
La valoració és positiva, però també demanem que aquesta vegada ja, després de 12 anys de demanar-ho, que es posi fil a l'agulla.
D'altra banda, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha indicat que ha rebut la notícia amb un cert escepticisme per la desconfiança crònica que tenen amb el govern espanyol.
Per una part estem satisfets per aquesta decisió, per aquest acord del Consell de Ministres, i per altra banda, el que pensem pues, és que el moment i les formes són sospitoses, perquè l'anunci ben com ara d'aquest projecte de segellat definitiu és a 10 dies d'unes eleccions al Congrés dels Diputats.
Roig ha acabat demanant el desmantellament definitiu de tot el projecte, tant la planta marítima com la terrestre i els conductes que circulen pel subsol de les finques dels pagesos del territori.
I la Diputació de Barcelona ha posat tots els seus reposició dels ajuntaments de la demarcació afectats pels aiguats de la setmana passada. Ho ha fet amb una declaració institucional durant el ple celebrat avui. En la sessió també s'ha aprovat una moció de suport als afectats per l'ERO de Prysmian. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La declaració, la institució ofereix el seu condol als afectats i agraeix la feina dels professionals i els voluntaris que han treballat a les tasques de salvament i neteja. Amb la veu del socialista Jaume Collboni, la declaració institucional també ha posat la Diputació a disposició dels consistoris.
La Diputació de Barcelona també fem arribar la nostra solidaritat als ajuntaments i a les altres institucions dels territoris afectats, alhora que posem a la seva disposició els recursos i mitjans de la Diputació per atendre les necessitats del veïnat i per ajudar a recuperar l'espai públic i els equipaments que hagin patit desperfectes.
Durant el ple també s'han votat tres mocions, dues de Ciutadans sobre la violència a Catalunya i la disminució de la despesa social de la Generalitat, que han estat rebutjades, i una altra del grup d'En Comú Guanyem sobre l'ERO que afecta els treballadors de Prysmian, aprovada per unanimitat. El text rebutja el tancament de les plantes de Manlleu i Montcada i Reixac i demana a la Generalitat que inverteixi en la modernització de la indústria.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Avui amb especial atenció a aquest pont de Tots Sants i al que marca la tradició, panellets i castanyes.
Els majoristes del sector de fruites i verdures preveuen que es comercialitzin prop de 400 tones de castanyes i 160 de moniatos. Una xifra que amb tot es preveu menor que la de la castanyada passada, i és que la suavitat de temperatures d'aquests darrers dies no ajuden a la seva venda. Pel que fa als panellets, els pastissers catalans preveuen augmentar un 5% la seva venda. Els de pinyó encara són el producte estrella, però pugen amb força els banyats en xocolata amb fruita a dins. L'any passat es van despatxar uns 250.000 quilos de panellets i enguany s'espera arribar a més de 262.000.
Optimisme també pel gremi de pastissers del Vallès. A Terrassa, les pastisseries confien en mantenir les mateixes xifres de vendes de la castanyada anterior. El gremi reconeix, però, que aquest any són un xic més cars. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Bona tarda. Bones perspectives aquest any a les pastisseries de la ciutat per la venda de panellets. El fet que la castanyada sigui just abans del cap de setmana, amb 3 dies de festa, fa que la gent pugui fer diverses trobades amb la família i els amics. Escoltem Àngels Pujol, de la pastisseria i xocolateria Núria.
És un pont maco, és un pont de 3 dies, que això farà que la gent gaudirà més de la festa. És una celebració que segurament la celebrarem un dia més a casa, la tenim els amics, hi ha com més... durarà més, serà com més llarga la celebració.
I com ja fa uns anys, la celebració de la castanyada arriba de la mà de la de Halloween. Cada vegada està més present aquesta tradició anglosaxona i el sector la recull en la seva vessant més dolça i divertida.
Encara que siguem defensors del que és la castanyada, de les tradicions i tal, no pots obviar que als nens els agradi una carbasseta, un fantasmet...
Aquest any els panellets seran una mica més cars, entre 45 i 50 euros. El preu dels fruits secs ha pujat i això ha repercutit en el cost d'aquest típic dolç català.
I una altra tradició d'aquesta diada de Tots Sants és visitar els cementiris. Per aquest motiu i davant la gran afluència de gent, aquestes instal·lacions amplien el seu horari i serveis d'atenció al públic. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Com cada any, amb motiu de la festivitat de Tots Sants, són molts els cementiris municipals de l'Alt Penedès que amplien el seu horari habitual. L'objectiu és poder donar servei al gruix de persones que s'esperen tant pel dia 1 de novembre com pels dies anteriors. Municipis com Sant Pere de Riudebitlles, Avinyonet del Penedès, Gelida o Sant Quintí de Mediona ja han comunicat aquests canvis. A Sant Quintí de Mediona, per exemple, fins al 3 de novembre, les persones interessades a visitar la instal·lació hi podran accedir de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda. I, a més, s'ha reforçat el servei de personal per ajudar les persones que necessitin suport. A Avinyonet, els cementiris municipals de Sant Salvador de les Gunyoles i de Sant Pere d'Avinyó romandran oberts fins al dia 3 pels preparatius de la celebració de Tots Sants, igual que Gelida, on restarà obert també fins al dia 3.
I en cultura, la il·lustradora d'Alcanar, Lara Gumbau, ha homenatjat a les dones remendadores amb un mural gegant a les cases d'Alcanar. El projecte, titulat Remendadores d'un poble menut, va iniciar-se l'1 d'octubre. Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà.
Un mural gegant a l'Hort de Cruells a les cases ens mostra la dona remendadora en tota la seva esplendor. Impressiona veure la dona al mural de 15 metres d'alçada per 10 metres d'ample. Se tracta d'un projecte de la il·lustradora Lara Gumbau titulat Remendadores d'un poble menut. És un homenatge a la figura de les dones dels pescadors, que no només portaven les regnes de la casa, sinó que també remendaven les xarxes de pesca assegudes a les típiques cadires de bova. La idea és que esta figura d'esta dona no caigui en l'oblit, i ho han fet a través d'una pintura.
Era la iaia remenadora. Sempre s'ha parlat del pescador i de la dona no s'ha parlat mai. Òbviament també ha tingut un paper, perquè si no, no tindrien les xarxes en les que van ells a pescar.
La reducció de la flota pesquera i l'evolució pròpia dels pobles mariners han fet que els arts i oficis populars lligats a la pesca tradicional se perguen. El mural de la remendadora l'acompanya el net pescador. Són passat i futur units.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Torna el millor bàsquet femení europeu avui a Fontejau.
L'Unigirona rep el Sopró en un dels dos conjunts invictes del seu grup a l'Eurolliga. El partit davant les hongareses és el primer que juga en guany a casa l'equip d'Eric Surís. S'espera una gran entrada a Fontejau per viure gairebé 4 anys després una cita de la màxima competició continental. El partit es jugarà a partir d'un quart de 9 del vespre. Escoltem el tècnic engrescat per tornar a jugar a casa.
És evident que enllaçar dos partits a casa
És un fet que ajuda i és un fet que al final s'agraeix pel que fa a millorar la qualitat tant del descans com del treball i evidentment doncs, és el primer cop que ens hi trobem aquesta temporada, per tant és un fet a destacar, però bé, si més no, al final doncs, és un partit més d'Eurolliga que hem d'estar al 100% sigui a fora o sigui a casa.
En waterpolo, el Mediterrani debuta aquesta tarda a l'Alen Women Europe League.
Les barcelonines juguen des de les 7 de la tarda a la piscina de l'Espandau de Berlín. Ara mateix el partit es troba al primer quart amb un 0-3 al marcador, mentre que el Mataró femení ja es troba a Utrecht, on a partir de demà jugarà la primera ronda de classificació de l'Eurolliga. Una fase amb 3 rivals. El primer serà l'Uraloka rus, demà dissabte el Ferencváros, mentre que diumenge l'enfrontament serà amb les locals de l'Utrecht.
En tenis taula, Jordi Morales participarà al Ciutat de Barcelona.
El palista d'Esparreguera ha estat triat en el selecte grup de jugadors que participaran en la 33a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, la tradicional cita anual amb el millor tenis de taula que es pot veure a Catalunya. És la primera vegada que un esportista amb discapacitat participarà en la prestigiosa cita barcelonina. La presència del campió del món adaptat dona a aquesta edició un caràcter especial en favor de la integració. Morales, jugador del Club Natació Sabadell, es prepara per la gran cita dels Jocs Paralímpics de Tòquio. A banda de Jordi Morales, també hi participaran el vilanoví Marc Duran i l'igualadí Joan Massip i figures mundials com el bielorrus Vladimir Samsonov.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus Parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Judit, vas fort avui. Repassarem els pretensiosos.
Sí, els creguts. Direm refranys i dites que parlen d'aquells que es creuen més que els altres i al final fum d'encenalls.
Mira, se me n'acaba d'acudir un. Alaba't ruc, que a la fira et duc.
Exacte, i n'hi ha un altre que els agafa pel mot. El bou se l'agafa per la banya i a l'home per la paraula.
Ja se sap que els creguts sempre xerren de més i es fan veure per tot. Perquè qui molt xerra, molt erra.
Ah, sí, sí, ja pots ben dir-ho. D'aquí la dita, vesteix un bastó i resultarà un baró.
Ai, per això es diu allò de val més ser cap d'arengada que cua de lluç, no?
Sí, senyor, i tant. Potser, doncs, que mirem de donar la solució del darrer programa i així afegirem res refrany per endevinar.
Prou, deia així. Qui el danyar porta a l'entranya, si no et pot danyar de prop, de lluny et danya.
I a veure si saben acabar aquest. Ric, ric, em rebento, tararam. Ric, ric, em rebento, ta-ta-ta-ta. I la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Connectem amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Mira. Ens ho expliquen els companys del 9FM, Isaac Moreno. Endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
A les eleccions de diumenge.
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia. El mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat. Som la xarxa de comunicació local.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern central aprova d'urgència un decret de seguretat digital per aturar la República Digital que prepara l'executiu català.
Des del govern de Quim Torra es considera maniobra un cop d'estat digital. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, titlla el decret de 155 digital.
Som davant un 155 digital. Aquestes darreres setmanes hem assistit a tancaments de webs, tancaments d'aplicacions, filtratge de tràfic a internet, i ara volen il·legalitzar una república que deien que no existia.
Llibertat amb càrrecs per la Xènia, la noia de Caldes de Montbuí, detinguda el 18 d'octubre i empresonada a Batràs.
S'haurà de presentar cada 15 dies al jutjat i té prohibit manifestar-se a Catalunya. El seu advocat, Benet Salellas, ha explicat a la xarxa que el vídeo de la seva detenció ha sigut molt útil.
Ha explicat també quins objectes ella portava dins de la bossa i quins no, per descartar doncs, algunes de les manifestacions que fa Policia Nacional. I finalment ha explicat també la situació de maltracte que ella va viure tant en el moment de la detenció, que això apareix en la pròpia gravació, com fins i tot dins el trajecte en furgona policial des del punt de la detenció fins a la prefectura de Via Laietana. I per tant, doncs, aquest és el focus, no?, que nosaltres hem pogut obrir avui i que ens ha permès, doncs, que el jutge canviés de criteri.
La Fiscalia demana al jutge Pablo Llarena que reactivi les euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí per la seva suposada implicació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
En canvi, el Ministeri Fiscal no demanarà que dicti una euroordre contra l'exdirigent de la CUP, Anna Gabriel, ni tampoc la detenció i entrega de l'exconsellera Meritxell Serret.
Condemnats de 12 a 10 anys de presó, 5 dels 6 joves coneguts com la Manada de Manresa, acusats de la violació múltiple d'una menor en una fàbrica de la capital del Bages el 2016.
L'Audiència de Barcelona, però, no ha vist agressió sexual tal com demanava la Fiscalia. La sentència absol el 6è acusat d'agressió i tampoc veu delicte per un 7è investigat.
El govern espanyol ha aprovat el segellament i desmantellament definitiu de la plataforma Castor.
Des del territori, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha indicat que ha rebut la notícia amb un cert escepticisme per la desconfiança crònica que tenen, ha indicat, amb el govern espanyol.
Per una part estem satisfets per esta decisió, per aquest acord del Consell de Ministres, i per altra banda, el que pensem pues, és que el moment i les formes són sospitoses, perquè l'anunci ben com ara d'aquest projecte de segellat definitiu és a 10 dies d'unes eleccions al Congrés dels Diputats.
I en cultura, la il·lustradora d'Alcanar, Lara Gumbau, ha homenatjat a les dones remendadores amb un mural gegant a les cases d'Alcanar.
El projecte titulat Remendadores d'un poble menut va iniciar-se l'1 d'octubre.
Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà.
És un homenatge a la figura de les dones dels pescadors, que no només portaven les regnes de la casa, sinó que també remendaven les xarxes de pesca assegudes a les típiques cadires de bova. La idea és que esta figura, la imatge d'esta dona, no caigui en l'oblit, i ho han fet a través d'una pintura.
Era la iaia remenadora. Sempre s'ha parlat del pescador i de la dona no s'ha parlat mai. Òbviament també ha tingut un paper, perquè si no, no tindrien les xarxes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades encara pel creixement de ruixats. De fet, el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat amb el creixement de nuvolades. I ja cap al final de la jornada tendiran a minvar, malgrat tot encara en la possibilitat de que es puguin donar ruixats, especialment al sector central de la costa. D'altra banda, es mantindrà també la precipitació feble intermitent a punts del vessant nord del Pirineu. La cota de neu rondarà en torn dels 2.400-2.500 metres, si bé inicialment podria ser una mica més elevada. I d'altra banda, de cara a demà, s'espera que durant la matinada la nebulositat minvi ràpidament, igual que la precipitació. Al matí, en conjunt, el cel estaria mig o poc ennuvolat amb el pas de núvols alts i mitjans a partir de migdia. De nou tornarà a augmentar la nuvolositat amb el pas d'un altre sistema frontal que deixarà precipitació a partir de mitja tarda. En principi feble i especialment al terç oest. Ja de cara a diumenge sí que s'espera un front una mica més actiu amb més precipitació. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Doncs gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de Lama, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs tenim una tarda de sortida del pont de Tots Sants molt complexa. De fet, hi ha, sobretot l'AP7 ha presentat molts problemes. Hi ha hagut una topada de quatre cotxes amb un senglar a Castellet i la Gornal. S'han arribat a fer fins a 16 quilòmetres, però en aquest tram ara hem de dir que la situació viària ha millorat. En canvi, hi ha hagut una alta topada a Vilafranca, en sentit Tarragona també, que resta tallada la via on s'estan creant ja 4 quilòmetres 7 en aquesta AP7 a Barberà en sentit sud. També tenim molts problemes perquè hi ha hagut petites retencions en un tram de 21 quilòmetres a l'A2 entre Castellví de Rosanes i Cornellà, i abans a banda s'ha produït un accident dins d'aquestes retencions i parlem de molts problemes, com dèiem, en aquest tram en sentit Manresa. A banda, les rondes estan molt carregades, totalment parades de punta a punta en sentit Trinitat, tant la ronda d'alt com a la del litoral. En el cas de la N340 a l'Arbós, 6 quilòmetres, C58 amb problemes, també a Terrassa, Ripollet i Montcada. És a dir, estem en plena operació sortida i, per tant, us demanem molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Pedro Sánchez declara la guerra a la República Digital que prepara el govern català i l'executiu de Quim Torra ho titlla de cop d'estat digital. El govern central aprova d'urgència un decret de seguretat digital per frenar l'independentisme a través de l'obligació que tots els servidors de les administracions públiques estiguin allotjats dins la Unió Europea i no a paraïsos digitals. L'anunci arriba poques hores abans de l'inici de la campanya electoral i l'endemà que es fes pública l'ordre de bloqueig que va rebre la plataforma informàtica GitHub, propietat de Microsoft, per als webs i l'APP de Tsunami Democràtic.
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha titllat el decret de 155 digital. El conseller ha dit que el president en funcions, Pedro Sánchez, vol prohibir una república que deien que no existia. Puigneró ha afegit que es tracta d'una república que existeix i que és imparable.
Som davant un 155 digital. Aquestes darreres setmanes hem assistit a tancaments de webs, tancaments d'aplicacions, filtratge de tràfic a internet, i ara volen il·legalitzar una república que deien que no existia.
Des de l'executiu espanyol, la vicepresidenta del govern en funcions, Carmen Calvo, ha justificat d'aquesta manera la mesura.
No puede haber servidores fuera del espacio de la Unión Europea, en ningún paraíso digital. Tenemos que conocer desde dónde sale la información en este país, quiénes la manejan, con qué fines la manejan y para qué. Por tanto, afectamos diferentes áreas de responsabilidad del gobierno en el estricto ejercicio de nuestras competencias.
Tot plegat arriba el mateix dia que s'inicia la campanya electoral pel 10 de novembre, que arrencarà aquesta mitjanit. És la tercera campanya en poc més de mig any i Catalunya centrarà de ben segur bona part i debats.
D'altra banda, avui hi ha hagut un nou comunicat de Tsunami Democràtic. Demana als ciutadans que desobeeixin la Junta Electoral Central el 9 de novembre, dia de reflexió de les eleccions espanyoles.
En un missatge enviat a través de Telegram i que s'ha distribuït també a través de les xarxes socials, diu el 9-N, fem-los reflexionar, desobeïm a la Junta Electoral Central amb una jornada d'activitats culturals, polítiques i festives. El moviment no ha donat més detalls d'aquesta acció i demana que els ciutadans estiguin atents als canals habituals de comunicació.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
I a tot això, aquest matí el president Quim Torra s'ha sumat a la campanya d'Òmnium per autoinculpar-se davant del jutjat de guàrdia de la Ciutat de la Justícia en solidaritat amb els presos polítics.
Torra ha assumit d'aquesta manera, a través d'un formulari, haver-se manifestat el 20 de setembre del 2017 a la concentració davant de la Seu d'Economia o d'haver anat a votar al referèndum de l'1 d'octubre. En declaracions posteriors, el president ha animat a la ciutadania també a autoinculpar-se i a la desobediència civil.
Faig una crida a la ciutadania conscient del moment que estem vivint, expressar també aquesta solidaritat, autoinculpar-se també, perquè hem de ser-hi tots també aquesta vegada i perquè entre tots, segur, units, ens en sortirem.
Juntament amb el president també han presentat els seus escrits autoinculpant-se altres polítics com el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la cap de llista per Barcelona de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, o el portaveu adjunt d'aquesta formació al Parlament, Eduard Pujol.
Més novetats. La Fiscalia ha demanat al jutge Llarena que reactivi les euroordres contra els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí per la seva suposada implicació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
En el cas de Comín i Ponsatí, la petició es fa pels delictes de sedició i malversació, i en el cas de Puig, per malversació i desobediència. Llarena haurà de traslladar aquesta petició a la Fiscalia belga, en el cas de l'exconseller de Salut i l'exconseller de Cultura, i a l'escocesa, en el cas de l'exconsellera d'Educació. En canvi, la Fiscalia no demanarà al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que dicti una euroordre contra l'exdirigent de la CUP, Anna Gabriel, ni tampoc la detenció i entrega de l'exconsellera Meritxell Serret.
Tot això en una nova jornada de mobilitzacions de protesta. Els CDRs han organitzat diverses convocatòries aquesta tarda. Entre les més destacades, l'organització ha convocat a la gent a Girona a les 8 del vespre a la subdelegació del govern. En aquesta ocasió, per celebrar-hi una castanyada popular.
A Sant Cugat del Vallès la cita és a la plaça 1 d'octubre, fa pocs minuts, a partir de 7:45 de la tarda. I a la capital catalana els CDRs han fet la convocatòria a l'Avinguda Meridiana amb passeig de Fabra i Puig a les 8 del vespre. També proposen celebrar la castanyada.
Doncs precisament, parlant de CDRs, llibertat amb càrrecs per la Xènia, la noia de Caldes de Montbuí, detinguda el 18 d'octubre i empresonada des del 19 a Batràs. S'haurà de presentar cada 15 dies al jutjat i té prohibit manifestar-se a Catalunya. Un centenar de veïns han anat a la Ciutat de la Justícia per donar-li suport mentre declarava davant del jutge. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre sortirà de Batràs la Xènia, la noia de 22 anys detinguda al carrer de Junqueras de Barcelona després de la manifestació de la vaga general el passat 18 d'octubre. A 13:45 ha declarat davant el jutge que en menys de 20 minuts l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. El seu advocat, Benet Salellas, ha explicat a la xarxa que el vídeo de la seva detenció ha sigut molt útil i que la Xènia ha explicat com la van pegar i amenaçar dins la furgoneta policial.
Ha explicat també quins objectes ella portava dins de la bossa i quins no, per descartar doncs, algunes de les manifestacions que fa Policia Nacional i finalment ha explicat també la situació de maltracte que ella va viure tant en el moment de la detenció, que això apareix en la pròpia gravació, com fins i tot dins el trajecte en furgona policial des del punt de la detenció fins a la prefectura de Via Laietana. I per tant, doncs, aquest és el focus, no?, que nosaltres hem pogut obrir avui i que ens ha permès, doncs, que el jutge canviés de criteri.
El centenar de veïns que esperaven fora han esclatat en crits d'alegria i abraçades quan han sabut la notícia per WhatsApp i han rebut amb aplaudiments la mare de la noia quan ha sortit per la porta dels jutjats amb el puny alçat i emocionada. Dels detinguts després de la sentència en queden 26 a la presó.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Condemnats de 12 a 10 anys de presó, 5 dels 6 joves coneguts com la Manada de Manresa, acusats de la violació múltiple d'una menor en una fàbrica de la capital del Bages el 2016. L'Audiència de Barcelona, però, no ha vist agressió sexual, tal com demanava la Fiscalia.
Inicialment, la Fiscalia havia acusat els joves d'abús sexual, però en acabar la vista oral va elevar l'acusació a agressió perquè va considerar que van actuar com una organització criminal i es van valer de la superioritat d'intimidar la víctima, una noia que en el moment dels fets només tenia 14 anys. El tribunal, però, com dèiem, no ha vist agressió, sinó que els condemna per abús. La sentència absol el sisè acusat d'agressió i tampoc veu delicte per un setè investigat.
Segona jornada d'acampada dels estudiants a plaça Universitat de Barcelona i a aquesta hora fan una crida solidària per aconseguir material que els protegeixi les previsions obtingudes fins ara davant l'amenaça de pluja. Amb tot, aquesta tarda hi ha hagut una nova assemblea i la voluntat és continuar acampats fins que el govern central accepti les seves peticions. També fan una nova crida a la ciutadania perquè es sumi a la convocatòria.
De moment hi ha desenes de tendes acampades i continua tallada el trànsit la Gran Via entre els carrers d'Aribau i Balmes. Tot això mentre aquest matí els estudiants estaven cridats a manifestar-se de nou a les quatre capitals catalanes. Les marxes d'avui, però, no han tingut molt menys ressò. A Tarragona la protesta s'ha desconvocat. A Barcelona els estudiants han tallat diverses vies fins a arribar a la plaça Sant Jaume.
I a Lleida els estudiants també han sortit al carrer des de la plaça Ricard Vinyes. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Inicialment, una vintena d'estudiants s'han convocat a la plaça Ricard Vinyes, que és on estava convocada la marxa pel sindicat d'estudiants. Davant del rectorat han confluït amb la convocada pel sindicat d'estudiants dels Països Catalans, on hi havia una trentena de persones. Amb dues marxes han continuat juntes fins al pont de la universitat, on han dut a terme una seguda. Durant un quart d'hora, els estudiants han tallat el trànsit en l'encreuament amb les avingudes de Catalunya i Madrid. Escoltem la Sara, que és una de les estudiants que s'han manifestat.
Per lluitar contra la repressió que està havent, ja no només de part del govern, sinó també per part de la policia i tot el que estem anant visquent, òbviament per la llibertat dels presos polítics, perquè volem un judici just per ells.
D'altra banda, aquest dijous s'ha despenjat l'estelada de grans dimensions que penjava del claustre de la Pensativa a l'edifici del rectorat. Va ser la pròpia UDL qui ho va demanar als estudiants, ja que la universitat és un dels centres de votació, el 10N, i aquests, finalment, han acabat accedint a la petició.
El govern espanyol ha aprovat el segellament definitiu de la plataforma Castor. El Consell de Ministres ha acceptat tancar i desmantellar les polèmiques instal·lacions que es troben davant la costa de Vinaròs. Des del territori es mostren satisfets amb aquest anunci, tot i que mantenen cert reserves envers la paraula del govern. Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà.
Dos han estat les reaccions més remarcables a l'anunci del govern espanyol de segellament definitiu dels pous del projecte Castor i posterior desmantellament de les instal·lacions. D'una banda, des de la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Senyà, una de les portaveus, Cristina Reverté, ha indicat que la valoració és positiva, tot i l'ocasió electoralista pel moment en què s'ha anunciat.
La valoració és positiva, però també demanem que esta vegada ja, després de 12 anys de demanar-ho, que es posi fil a l'agulla.
D'altra banda, l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha indicat que ha rebut la notícia amb un cert escepticisme per la desconfiança crònica que tenen amb el govern espanyol.
Per una part, estem satisfets per esta decisió, per aquest acord del Consell de Ministres, i per altra banda, el que pensem pues, és que el moment i les formes són sospitoses, perquè l'anunci ben com ara d'aquest projecte de segellat definitiu és a 10 dies d'unes eleccions al Congrés dels Diputats.
Roig ha acabat demanant el desmantellament definitiu de tot el projecte, tant la planta marítima com la terrestre i els conductes que circulen pel subsol de les finques dels pagesos del territori.
I no deixem les Terres de l'Ebre perquè aquest matí la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha anunciat un pla d'acció pel sector dels cítrics amb l'objectiu de prioritzar i incentivar el mercat de proximitat i evitar que se'n consumeixin d'importats. La consellera s'ha reunit avui amb els representants del sector a Tortosa. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Bona tarda. Si els 27 quilos de cítrics que consumim de mitjana cada català a l'hivern fossin de les Terres de l'Ebre, els productors no n'haurien d'exportar cap. Precisament un dels eixos del nou pla d'acció que ha presentat avui la consellera d'Agricultura Teresa Jordà a Tortosa passa per incentivar el mercat de proximitat i evitar que es consumeixin cítrics importats. Els pagesos també es comprometen a innovar i millorar la venda a través de la IGP Clementines de l'Ebre, s'agruparan en associacions i buscaran nous canals i mercats per vendre fora. Teresa Jordà és consellera d'Agricultura.
Un treball de cogestió, que en diem nosaltres, on en una mateixa taula seiem tots els actors que volem aconseguir o abraçar aquella quimera, que no és altra en aquest cas que els cítrics de l'Ebre doncs vitaminin el país i es vitaminin també ells mateixos. Això vol dir que bateguin, i que el sector productor doncs pugui viure dignament d'allò que fa.
El sector del cítric ebrenc es recupera encara d'una nefasta campanya l'any passat amb preus rebentats per la competència africana i la devastació dels temporals de la tardor passada.
I la Diputació de Barcelona ha posat tots els seus recursos a disposició dels ajuntaments de la demarcació afectats pels aiguats de la setmana passada. Ho ha fet amb un institucional durant el ple celebrat avui. En la sessió també s'ha aprovat una moció de suport als afectats per l'Ero de Prysmian. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La declaració, la institució ofereix el seu condol als afectats i agraeix la feina dels professionals i els voluntaris que han treballat a les tasques de salvament i neteja. Amb la veu del socialista Jaume Collboni, la declaració institucional també ha posat la Diputació a disposició dels consistoris.
La Diputació de Barcelona també fem arribar la nostra solidaritat als ajuntaments i a les altres institucions dels territoris afectats, alhora que posem a la seva disposició els recursos i mitjans de la Diputació per atendre les necessitats del veïnat i per ajudar a recuperar l'espai públic i els equipaments que hagin patit desperfectes.
Durant el ple també s'han votat tres mocions, dues de Ciutadans sobre la violència a Catalunya i la disminució de la despesa social de la Generalitat, que han estat rebutjades, i una altra del grup d'En Comú Guanyem sobre l'ERO que afecta els treballadors de Prysmian, aprovada per unanimitat. El text rebutja el tancament de les plantes de Manlleu i Montcada i Reixac i demana a la Generalitat que inverteixi en la modernització de la indústria.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Avui amb especial atenció a aquest pont de Tots Sants i al que marca la tradició, panellets i castanyes.
Els majoristes del sector de fruites i verdures preveuen que es comercialitzin prop de 400 tones de castanyes i 160 de moniatos. Una xifra que amb tot es preveu menor que la de la castanyada passada i és que la suavitat de temperatures d'aquests darrers dies no ajuden a la seva venda. Pel que fa als panellets, els pastissers catalans preveuen augmentar un 5% la seva venda. Els de pinyó encara són el producte estrella, però pugen amb força els banyats en xocolata amb fruita a dins. L'any passat es van despatxar uns 250.000 quilos de panellets i enguany s'espera arribar a més de 262.000.
Optimisme també a les comarques del Segrià, on els forners lleidatans preveuen augmentar entre un 5 i un 10% la venda de panellets aquest any i arribar als 132.000 quilos. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La presidenta del Gremi, Pilar Marqués, ha considerat que el clima i que la festa de Tots Sants sigui en divendres afavoreixen el negoci. L'escoltem.
Y bueno, pensamos que superaremos lo del año pasado. El año pasado estuvimos en 130.000 kilos en la demarcación de Lleida y esperamos estar en los 132.000, 133.000 kilos.
Segons el Gremi de Forners de les Terres de Lleida, el consumidor segueix apostant pel panellet de pinyons com a producte estrella, suposant el 50% de la venda total de panellets. L'altra meitat correspon a varietats com ara els panellets amb ametlla, coco, cirera, cafè o xocolata, entre altres. En el conjunt català, els diferents gremis de forners es mantenen en la línia de Lleida i preveuen un creixement aproximat de les ventes en un 5%.
I pel que fa a les castanyes, l'oferta és variada. Cada municipi ja fa dies que ha instal·lat les seves parades i seran, si el temps acompanya, fins ben entrat al novembre. A ciutats com Terrassa, les tradicionals parades tampoc han faltat aquest any. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
Bona tarda. Els carrers de Terrassa s'omplen aquests dies de parades que escampen l'olor de castanyes. Es van instal·lar a principis d'octubre i, si la cosa va bé, encara hi seran ben entrat al novembre. Qui no falta la cita és la parada de la Rambla. Durant més de 40 anys, la seva castanyera es va convertir en gairebé una icona popular, fins al punt de tenir el seu propi cap gros. D'altra banda, al portal de Sant Roc, en la confluència del carrer Major i el carrer del Vall, hi ha una altra parada que cada any acumula cues de gent. Tot i les altes temperatures que cada vegada tenim més per aquestes dates, les castanyes encara es venen. I és que la tradició pesa més que la calor. Així ho explicaven Laia Contreras, clienta de la parada, i Juani Sánchez, castanyera.
La meva família sempre celebra la castanyada i cada any mengem castanyes. Ens agrada molt. Molt raro. És molt raro, és molt estrany. Fa calor i hi ha castanyes. És que és raríssim.
No, se venden també, però claro, si hiciese más frío, pues se vendería más. Apetece más cuando hace más frío que no ara en manga corta.
La paperina d'un quart de quilo val uns 3 euros, mentre que el quilo aquest any es ven a 11 euros.
I en cultura, coincidint amb Tots Sants, també guanya terreny el Halloween i les activitats relacionades. Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp ja ho tenen tot a punt per la segona edició del Casterrorífic. Això pel que fa al Halloween, però també hi ha altres qüestions. En cultura, concretament, al Delta de l'Ebre, a les cases d'Alcanar, s'ha fet un mural gegant en homenatge a les dones remendadores. Alcanar Ràdio.
Pel que fa a la celebració al municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, de fet, ja es va iniciar ahir amb l'Escola de Música, que va celebrar la castanyada i el Halloween aquest dimecres, doncs, a la sala Ferrer Malet de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou, amb la representació d'un conte musical i diverses actuacions per part dels alumnes sota la coordinació.
Doncs no era aquesta la crònica que volíem oferir-los. Insistim, la il·lustradora d'Alcanar, Lara Gumbau, ha homenatjat a les dadores amb un mural gegant a les cases d'Alcanar. El projecte titulat Remendadores d'un poble menut va iniciar-se l'1 d'octubre. Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà.
Un mural gegant a l'Hort de Cruells a les cases ens mostra la dona remendadora en tota la seva esplendor. Impressiona veure la dona al mural de 15 metres d'alçada per 10 metres d'ample. Se tracta d'un projecte de la il·lustradora Lara Gombau titulat Remendadores d'un poble menut. És un homenatge a la figura de les dones dels pescadors, que no només portaven les regnes de la casa, sinó que també remendaven les xarxes de pesca assegudes a les típiques cadires de bova. La idea és que esta figura, la imatge d'esta dona, no caigui en l'oblit, i ho han fet a través d'una pintura.
Era la iaia remenadora. Sempre s'ha parlat del pescador i de la dona no s'ha parlat mai. Òbviament també ha tingut un paper, perquè si no, no tindrien les xarxes en les que van ells a pescar.
La reducció de la flota pesquera i l'evolució pròpia dels pobles mariners han fet que els arts i oficis populars lligats a la pesca tradicional se perguen. El mural de la remendadora l'acompanya el net pescador. Són passat i futur units.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Torna el millor bàsquet femení europeu avui a Fontejau.
L'Uni Girona rep el Sopró en un dels dos conjunts invictes del seu grup a l'Eurolliga. El partit davant les hongareses és el primer que juga en guany a casa l'equip d'Eric Surís. S'espera una gran entrada a Fontejau per viure gairebé 4 anys després una cita de la màxima competició continental. El partit es jugarà a partir d'un quart de nou del vespre. Escoltem Eric Surís valorant el potencial del rival d'avui.
És evident que enllaçar dos partits a casa és un fet que ajuda i és un fet que al final s'agraeix pel que fa a millorar la qualitat tant del descans com del treball, i evidentment doncs, és el primer cop que ens hi trobem aquesta temporada, per tant és un fet a destacar. Però bé, si més no, al final doncs, és un partit més d'Eurolliga que hem d'estar al 100% sigui a fora o sigui a casa.
I en waterpolo, el Mediterrani debuta aquesta tarda al Len Women Euroleague.
Les barcelonines juguen des de les 7 de la tarda a la piscina de l'Espanadú de Berlín, al final del tercer quart amb un resultat de 5-11, mentre que el Mataró femení ja es troba a Utrecht, on a partir de demà jugarà la primera ronda de classificació de l'Eurolliga, una fase amb 3 rivals. El primer serà l'Uraloca rus, demà dissabte al Ferencváros, mentre que diumenge l'enfrontament serà amb les locals de l'Utrecht.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i bon cap de setmana. Nosaltres ens retrobem dilluns, això sí, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si agafes el transport públic per anar a la ciutat, per què no l'agafes quan vas a la muntanya? Els caps de setmana i els festius, amb el bitllet integrat de transport públic, agafa el tren o el ferrocarril. I a les estacions d'enllaç, el bus parc et porta al Montseny o a Sant Llorenç del Munt i l'UBAC.
Informa't dels horaris i les parades a parcs.diva.cat/busparc. Diputació de Barcelona.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Judit, vas fort avui. Repassarem els pretensiosos.
Sí, els creguts. Direm refranys i dites que parlen d'aquells que es creuen més que els altres. I al final, fum d'encenalls.
Mira, se me n'acaba d'acudir un. Alaba't, ruc, que a la fira duc.
Exacte, i n'hi ha un altre que els agafa pel mot. El bou se l'agafa per la banya i a l'home per la paraula.
Ja se sap que els creguts sempre xerren de més i es fan veure per tot, perquè qui molt xerra, molt erra.
Ah, sí, sí, ja pots ben dir-ho. D'aquí la dita, vesteix un bastó i resultarà un baró.
Ai, per això es diu allò de val més ser cap d'arengada que cua de lluç, no?
Sí, senyor, i tant. Potser, doncs, que mirem de donar la solució del darrer programa i així afegirem un darrer refrany per endevinar.
Prou, deia així. El danyar porta l'entranya, si no et pot danyar de prop, de lluny et danya.
I a veure si saben acabar aquest. Ric, ric, em rebento, tararara. Ric, ric, em rebento, ta-ta-ta-ta. I la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Connectem
amb Castellet Ràdio perquè ens aporti tota la informació en Francesc Bacardit. Francesc, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Mira. Ens ho expliquen els companys del nou FM, Isaac Moreno, endavant, bon dia.
Bon dia.
Busquem més detalls amb aquesta crònica dels companys de televisió de Girona.
Vidreres ha tornat a entrar al debat.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
A les eleccions de diumenge.
Ràdio Silenci, Andrea Ramos, bon dia.
Bon dia, el mes de maig de l'any passat es van aprovar els...
Som actualitat, som la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.